Mapamundi. Amb Marta Prat.
Hola, bona nit. Finalment, les pressions de la Xina i Rússia han pogut estovar als Estats Units i la resolució que votarà en les pròximes hores el Consell de Seguretat de l'ONU contra Corea del Nord no inclourà ni amenaça militar ni sancions extremes. Han calgut 6 dies d'intenses negociacions, però sembla que ara sí, la comunitat internacional parlarà amb una sola veu per castigar el règim de Pyongyang i ho farà amb relativa moderació. Aquesta és una de les qüestions de què tractarem el Mapamundi d'avui, però n'hi ha d'altres de destacades, com ara el full de ruta que han presentat els governs de Londres i Dublín per reactivar les institucions autònomes nord-irlandeses. Ja hi ha un calendari fixat, però ara cal que republicans i unionistes hi donin el vistiplau. Tenen fins al 10 de novembre per fer-ho. En parlarem amb Rogelio Alonso, expert en el conflicte d'Irlanda del Nord. I més coses, també farem un perfil de l'home que avui ha rebut el Premi Nobel de la Pau. Es tracta de l'economista de Bangladesh, Muhammad Yunus, que ha aconseguit el guardó pel banc de microcrèdits que va crear el 1976. Les eleccions de diumenge que havia a l'Equador i les lluites internes a la dreta francesa de cara a les presidencials de l'any que ve són altres temes que exposarem al nostre programa d'avui. Comencem. Hi haurà sancions econòmiques i armamentístiques a Corea del Nord. Després de diversos dies de converses, els 15 membres de l'organisme han arribat a un acord sobre un projecte de resolució presentat pels Estats Units. Segons Washington i el Japó, el text es votarà finalment demà, 6 dies després de la prova nuclear feta pel règim de Pyongyang. Sergi Roca.
D'entrada, i a conseqüència de les pressions de la Xina i Rússia, es tracta d'un projecte molt menys dur que el text inicial impulsat per Washington. L'esborrany evita les sancions militars i la possibilitat d'un embargament total, però sí que estableix altres càstigs econòmics i armamentístics a Corea del Nord. Per exemple, preveu que es freni l'entrega o venda de material militar a Pyongyang i que es congelin els fons i activitats financeres a totes aquelles persones o empreses amb possibles lligams al seu programa nuclear. A més, evidentment, insta el règim de Kim Jong-il a no fer cap més prova i a retornar la taula de negociacions a 6 bandes. Això últim, i sempre segons Rússia, Corea del Nord hi està disposada.
I Rússia i la Xina, els dos principals aliats de Corea del Nord i membres amb dret de veto, sembla doncs que votaran a favor de la resolució. Evidentment, també ho farà el Japó, que continua endurint les sancions unilaterals contra el règim de Pyongyang. Pequín, Lourdes García.
La Xina donarà suport al projecte de resolució que presentaran els Estats Units al Consell de Seguretat, on es preveuen sancions no militars contra Corea del Nord. Segons un portaveu sud-coreà, els presidents Hu Jintao i Roh Moo-hyun, reunits avui a Pequín en el marc d'una cimera bilateral, han acordat que el Consell de Seguretat adopti sancions necessàries i apropiades contra Pyongyang. També han demanat a Corea del Nord que suspengui qualsevol acció que pugui empitjorar la situació, que torni a les converses multilaterals i al seu compromís pel que fa a la desnuclearització de la península de Corea. Per la seva banda, el govern japonès, qui ja va anunciar que prendria mesures unilaterals, ha aprovat un embargament comercial total contra Corea del Nord a partir de la mitjanit d'aquest divendres i per 6 mesos. Corea del Nord ha anunciat represàlies mentre el Japó ha elevat el nivell d'alerta a tot el país.
Gràcies, Pequín. Lourdes García. Tot plegat mentre creixen els dubtes sobre la veritable naturalesa de la prova feta per Corea del Nord.
Que es va fer un assaig armamentístic sembla que és evident, però tret de Pyongyang ningú s'ha atrevit encara a confirmar el 100% que va ser de caràcter nuclear. També ho posen en dubte, de moment, les investigacions fetes pels Estats Units. Washington indica que els seus avions no han trobat cap senyal de radiació a la zona, tot i que l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica recorda que, com que va ser una prova subterrània, les partícules nuclears poden trigar més temps a ser detectades.
El futur de les institucions d'Irlanda del Nord torna a estar en mans dels partits locals que abans del 10 de novembre hauran de respondre a l'última proposta dels governs de Londres i Dublín. Tony Blair està convençut que les converses de St. Andrews, que durant 3 dies han reunit a Escòcia totes les parts implicades, han posat les bases per la recuperació de les institucions autònomes. El pla presentat pel Regne Unit i Irlanda preveu que el Parlament d'Irlanda del Nord torni a entrar en funcionament el mes de març que ve, després de 4 anys de paràlisi. Londres, Núria Coromines.
Aquest acord enfronta alguns obstacles. Per un cantó, els republicans del Sinn Féin es mostren reacis a reconèixer l'autoritat de la policia de l'Ulster, que està formada bàsicament per policies simpatitzants del Partit Unionista. Els republicans volen una força policial més equilibrada, mentre que els unionistes, per la seva banda, s'oposen a compartir govern amb els republicans del Sinn Féin, l'ala política de l'IRA. I és que els unionistes encara desconfien de l'anunci de que l'IRA ha estat desmantellat i sospiten que el grup paramilitar encara està relacionat amb activitats delictives. Ara els partits nord-irlandesos han d'estudiar la proposta d'acord proposada pel govern de Londres i Dublín. Han de donar resposta el proper 10 de novembre. En conferència de premsa, el premier britànic Tony Blair ha explicat quin és el calendari previst en el cas que els partits nord-irlandesos acceptin la proposta.
El 24 de novembre, haver assolit un acord complet amb el nomenament del primer ministre i un viceprimer ministre, amb la confiança que tothom acceptarà compartir el poder. I després, el 24 de març, tindrem el nomenament de tot l'executiu i el 26 començar a funcionar.
Un cop ha parlat, Tony Blair ha estat a l'entorn dels líders dels partits nord-irlandesos que s'han mostrat optimistes, però també molt cautelosos a dir res. Tots han dit que, abans de parlar d'acord, volen estudiar-se bé la proposta presentada pel govern de Londres i Dublín.
Continuem parlant, doncs, d'aquesta qüestió i en farem una anàlisi una mica més completa amb el senyor Rogelio Alonso, que és professor de Ciència Política a la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid. Buenas noches, señor Alonso.
Hola, buenas noches.
¿Cuál cree usted que puede ser el alcance real de lo que hoy se ha presentado como las bases para la recuperación de las instituciones norirlandesas?
Lo que hoy han presentado los dos gobiernos era algo que ya se venía planteando en las últimas semanas. Refleja una insistencia por parte del gobierno británico y del gobierno islandés a la hora de que los partidos norirlandeses vuelvan a participar en un gobierno autónomo. Hay un deseo claro por parte del gobierno británico e irlandés en que las instituciones autonómicas se vuelvan a restaurar, pero hay unas reticencias importantes por parte de la comunidad unionista, tanto como por parte del Sinn Féin, que sigue objetando, sigue planteando algunas exigencias. De ahí que ese optimismo que se transmite a través de los portavoces gubernamentales no se vea correspondido con optimismo por parte de los principales partidos políticos en Irlanda del Norte. El partido unionista principal hoy, el más votado en Irlanda del Norte, que dirige el reverendo Ian Paisley, se opone todavía a formar gobierno porque exige todavía unas garantías claras de que en efecto el Sinn Féin es un partido democrático, algo que todavía no está claro, tal y como parece evidente por su vinculación a una organización terrorista como el IRA, que sigue existiendo a pesar de que se señala ahora que no está involucrada en su campaña terrorista tradicional, pero es muy importante que sigue existiendo y eso es algo que los unionistas destacan y por eso se oponen a volver al gobierno autónomo con el Sinn Féin.
¿Existe la posibilidad de una desaparición radical y total del IRA, entonces?
Esa es la exigencia de los unionistas y lo que es muy importante destacar es que en la República de Irlanda, el gobierno de la República de Irlanda viene insistiendo en la exigencia de la desaparición completa del IRA como condición a aceptar al Sinn Féin en un gobierno en la República de Irlanda desde hace mucho tiempo. Es decir, los unionistas exigen en Irlanda del Norte que el IRA desaparezca para poder entrar en un gobierno autónomo con el Sinn Féin. Esa exigencia no es únicamente de ellos en otro ámbito. El gobierno de la República de Irlanda también ha planteado que solamente aceptará al Sinn Féin en un posible gobierno en la República de Irlanda cuando el IRA haya dejado de existir por completo. Por lo tanto, los unionistas lo único que piden es que el mismo criterio que aplica el gobierno de la República de Irlanda para el sur se aplique en el norte. Y hoy, a día de hoy, no tenemos esa condición que se pide para el Sinn Féin en el sur, pero que algunos actores ignoran para el norte.
¿Por qué cree usted que las reticencias de los republicanos del Sinn Féin están enfocadas en la creación de un cuerpo policial norirlandés? ¿Cuál es el problema que ellos encuentran en esto?
Es una reivindicación política, pero como han señalado otros líderes nacionalistas que no representan al Sinn Féin, sino a otro partido político nacionalista, el SDLP, el Partido Socialdemócrata en Irlanda del Norte, realmente es más bien una reivindicación política, pero que no busca una eficacia de la policía. Es decir, la policía se ha reformado en los últimos años y lo que se persigue es una mayor eficacia de un cuerpo policial. Ahora bien, el Sinn Féin sigue sin aceptar algunas cuestiones de la policía y es también una situación extraña que cuestionan otros partidos políticos el hecho de que el Sinn Féin quiera estar en las instituciones pero no quiera reconocer al cuerpo de policía. Esa es la anomalía y eso es lo que al fin y al cabo es muy difícil de casar, es decir, ¿cómo se puede aceptar a un partido político en democracia si no acepta este partido político al cuerpo de policía de esas instituciones?
¿De qué grado de autonomía real estaríamos hablando si se llega efectivamente a llevar a cabo la recuperación de estas instituciones norirlandesas?
En este momento la autonomía es muy reducida, enormemente reducida. En estos momentos, debo insistir, encuentra por supuesto suspendida, como usted señala, la autonomía, pero en el caso de que se restableciera sería la devolución de poderes o de competencias con la que se creó esta institución fueron mínimas. Por ahí hay otra reivindicación también por parte del Sinn Féin que exige que rápidamente se devuelvan más competencias a ese gobierno autónomo. Y es ahí donde los partidos también muestran oposición, porque por un lado tenemos al Sinn Féin diciendo que quiere más competencias, pero no reconoce al cuerpo de policía, y eso levanta suspicacias lógicas en otros partidos políticos que temen que el Sinn Féin se haga con el control, por ejemplo, de las competencias en materia de justicia u otro tipo de competencias sin reconocer plenamente a las instituciones. Y esa es la dificultad y por eso es por lo que se exige mucho más al Sinn Féin en estos momentos.
Rogelio Alonso, muchísimas gracias por atender la llamada de Mapamundi y hasta otra.
Muchas gracias, buenas noches.
Las noticias en un minuto.
Marta Vives, bona nit.
Hola, bona nit. El Banc de Microcrèdits de Mohamed Yunus endú el Nobel de la Pau. El comitè del guardó, dotat amb 1 milió d'euros, considera que els microcrèdits han beneficiat milions de persones i permeten ajudar els més desfavorits a sortir de la pobresa. D'altra banda, s'han fet públics els resultats de l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, segons els quals Convergència i Unió guanyaria les eleccions amb un 21,4% dels vots. Els socialistes i Esquerra tendirien a la baixa, mentre que Iniciativa obtindria un lleuger augment i el Partit Popular es mantindria amb un 4,3% d'intenció directa de vot. Reaccions dels partits al DVD de propaganda electoral de CiU. El PSC creu que la falta de crítiques al Partit Popular al DVD evidencia un pacte postelectoral, mentre que Esquerra Republicana compara la gravació amb la de les FAES. Artur Mas qualifica el DVD de document històric. El documental és una dura crítica al tripartit i es repartirà diumenge amb els diaris. I finalment, pel que fa al temps, els núvols desapareixeran aquesta nit i durant el cap de setmana farà sol a gran part de Catalunya i més aviat fred a la nit.
Audi us ofereix la informació del trànsit.
Connexió amb l'equip viari. Mireia Camats, bona nit.
Hola, bona nit. A hores d'ara domina la fluïdesa al conjunt de carreteres i autopistes de Catalunya. En canvi, al Principat d'Andorra hi ha lentitud i aturades a la General 1 entre la recta d'Anglà i Sant Julià de Lòria en sentit sud i també a la frontera del riu Roner d'entrada a Catalunya. Pel que fa a Barcelona, hi ha lentitud i aturades al Nus del Llobregat. A la ronda litoral hi ha intensitat al tram portuari en tots dos sentits i circulació intensa també a la ronda del mig, des del passeig Maragall fins a l'avinguda Meridiana i també a la Diagonal, sobretot de sortida. De moment això és tot. Bona nit.
Sí, quan només li trobes defectes. No, quan només li veus virtuts. Sí, quan és un pas enrere. No, quan és un pas endavant. Sí, quan et sembla antic. No, quan et sembla nou.
En aquesta vida s'ha de saber quan és necessari passar pàgina i quan no. Ara tens un Audi A4 S-Line 1.9 TDI 115 cavalls per 29.940 euros. Amb tren de rodatge esportiu, pintura metal·litzada, llantes d'aliatge de 17 polzades, 6 velocitats... Audi A4 S-Line 1.9 TDI 115 cavalls per 29.940 euros. Passaràs pàgina? Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Mapamundi.
Passen 2 minuts de 3:15 del vespre. L'economista de Bangladesh, Mohamed Yunus, i el Banc de Microcrèdits, que va crear el 1976, han rebut el Premi Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha volgut manifestar amb aquest guardó que per aconseguir la pau cal erradicar la pobresa i que el microcrèdit és un dels mitjans per sortir-ne. Maria Alba Gilabert.
Yunus, també anomenat el banquer dels pobres, ha portat a la pràctica una acció que ha beneficiat milions de persones en més de 100 països. Fa ja 3 dècades es va plantejar la necessitat de trobar la manera que aquells que no tenien cap aval poguessin accedir a un crèdit i així va néixer la seva entitat, el Grameen Bank. Avui rebia l'anunci del premi que els ha estat concedit.
Estem tots encantats amb la bona notícia, encantats a Bangladesh i també als altres indrets del món on hi ha gent que treballa amb els microcrèdits. Tots estan feliços perquè és un gran reconeixement per tots nosaltres que hem treballat en això durant tant de temps per fer realitat les idees.
El director de la Fundació Un Sol Món, Àngel Font, resumia així l'impacte del treball de Yunus al seu país, Bangladesh.
Permet a la dona sortir de casa i entrar a l'esfera pública, i això ha estat una gran revolució. I Bangladesh, avui, 20 anys després, és un dels països musulmans de tot el món que més creix, que manté nivells de pobresa alts, però és un dels països musulmans on ha baixat més la natalitat i és un dels països musulmans on hi ha més dones en el Parlament.
Però, sobretot, Yunus ha demostrat que ajudar a guanyar diners als que menys tenen resulta rendible.
L'Equador celebra diumenge unes eleccions presidencials a les quals concorren 13 candidats, dels quals només 3 o 4 tenen possibilitats de passar la segona volta. Un d'aquests, el nacionalista Rafael Correa, considerat un deixeble del chavisme, surt com a favorit. El seu èxit es deu sobretot al descontentament que hi ha al país pel descrèdit de les institucions públiques. És una informació de Joan Biosca.
Amb les eleccions de diumenge vinent, l'Equador busca l'estabilitat política que fa anys que no té i que va provocar la caiguda de l'expresident Lucio Gutiérrez l'any passat i la posterior assumpció del seu vicepresident Alfredo Palacio, que ha governat el país sense pena ni glòria. I és que l'Equador ha tingut 7 presidents en els darrers 10 anys. En l'actual cursa presidencial despunta especialment l'exministre d'Economia Rafael Correa, que amb una mica més del 30% dels vots i un llenguatge populista, com sentirem a continuació, podria guanyar en primera volta els comicis i fer realitat la revolució ciutadana que encapçala i que ha batejat amb el nom de El Correazo.
Los ciudadanos somos los dueños de la democracia, los dueños de nuestro país. Acabemos con la dictadura de estas mafias que se hacen llamar partidos políticos. Terminemos con los abusos de un congreso decadente. Vamos juntos a la victoria en octubre 15 del 2006. Vamos juntos a la Asamblea Nacional Constituyente.
Aquest és un fragment de la propaganda electoral del candidat Rafael Correa. La resta de candidats també han optat pel llenguatge populista per captar vots. És el cas de l'empresari Álvaro Noboa, candidat també del centre-esquerra de l'Equador, León Roldós, que va segon a les enquestes, o bé també és el cas de la candidata de la dreta, Cynthia Viteri. Molt probablement Correa i Noboa passin, doncs, a una segona volta electoral.
Parlem encara d'eleccions, en aquest cas a França, on no només els socialistes estan immersos en les primàries per escollir el seu candidat o candidata a les presidencials del 2007. Dins del partit de dreta, el govern, la UMP, també hi ha moviments interns. Últimament hi apareixen les primeres fissures al voltant del que fins ara semblava l'únic candidat possible, Nicolas Sarkozy, a qui ja li surten competidors. París, Maria Rovira.
El lideratge de Nicolas Sarkozy per representar el partit de dreta UMP a les presidencials es veu cada vegada més contestat des del sector afí al president Chirac a mesura que s'acosta el moment de posar candidatures. La pressió a l'actual ministre de l'Interior arriba en forma de rumors d'altres possibles candidatures en pes, com la de la ministra de Defensa, que agruparia xiraquians i villapanistes. Michel Alliot-Marie diu que no es pronunciarà fins al gener, però que es declara disponible.
Objectivament, a principis d'any s'haurà de mirar qui és la persona més ben preparada per defensar les idees i guanyar. Però ja he tingut l'ocasió de dir-ho. Si els sembla que sigui jo, estaré preparada per anar-hi i aniré. Però si ha de ser algú altre, jo, sense problema, li donaré suport. Ajudaré a construir la unitat al seu voltant.
Aquesta lliga anti-Sarkozy dins la UMP rebutja la nova política de dretes que el ministre de l'Interior sintetitza amb els mots de ruptura i refundació sense reclamar el tradicional heritatge de De Gaulle. Últimament, Sarkozy dona mostres de nerviosisme davant l'afebliment de la seva opció després de ser el millor situat per batre la virtual candidata socialista Ségolène Royal. Ahir, en un míting a Périgueux, s'autoproclamava com a guardià de la unitat.
Sóc el guardià de la nostra família política. I si és necessari, seré unitari per tots els altres, ja que no deixaré a ningú que us robi la victòria que us mereixeu. Una victòria que no sacrificarem a una divisió que no té sentit.
El primer ministre Dominique de Villepin, que no vol ser candidat, veu positives altres opcions a la del seu etern rival Nicolas Sarkozy. A tot això, Jacques Chirac diu que decidirà sobre el seu futur polític el primer trimestre de l'any que ve. El partit de dreta UMP no fa primàries i dona suport financer i logístic a un sol candidat, però no impedeix que un altre del mateix partit competeixi per lliure.
Gràcies, París. La Unió Europea es disposa la setmana que ve a aprovar definitivament l'ingrés a partir del pròxim 1 de gener de dos nous estats membres, Bulgària i Romania. Aquesta adhesió, recordem-ho, ha estat molt discutida perquè no tots els socis comunitaris consideraven que aquests països complissin plenament les condicions prèvies que se'ls exigia. Ara, els búlgars estan a punt d'elegir nou president i ho faran en un ambient d'absoluta apatia política. Ens en fa una anàlisi des de Sofia, Carme Colomina.
Bulgària va a les urnes desencantada de la seva classe política i del cost social d'aquesta llarga transició que finalment els portarà el pròxim 1 de gener fins a la Unió Europea. Les enquestes preveuen de moment poc més d'un 30% de participació a la primera volta. L'actual president, Gheorghe Purbanov, té pràcticament assegurada la reelecció, però no s'escaparà d'una segona volta on haurà de competir cara a cara amb l'ultradreta nacionalista. Aquesta onada populista que en poc temps s'ha anat instal·lant als governs de l'Europa central la personifica Bulgària, Volen Siderov, un admirador d'Adolf Hitler a qui li agrada vestir amb abrics de pell negra que recorden les SS i a qui més d'una vegada se li aixeca el braç en saludar. El nom del seu partit i el logotip, Ataka, era la capçalera del diari feixista de Bulgària a principis dels 40. Siderov promet denunciar tots els acords de Bulgària amb la Unió Europea si guanya les eleccions. Els búlgars en general desconfien d'ell tant com de la resta de la classe política. Des de la caiguda del comunisme, totes les forces polítiques han passat un moment o altre pel govern, socialistes, conservadors, el moviment Simeó de Bulgària i la minoria turca. Però la corrupció a tots els nivells, i especialment a l'Estat, continua sent el problema més gran del país. Els búlgars han de pagar suborns per anar al metge, aconseguir un diploma a l'escola o evitar una multa a qualsevol control de carretera. Segons dades del Banc Mundial, una de cada quatre empreses privades reconeix que els suborns són una pràctica habitual en els negocis i especialment en els contractes amb el govern i el sistema judicial.
Catalunya Informació. Ara, més notícies en una hora.
La Franja de Gaza ha viscut les últimes hores els enfrontaments més violents des de fa setmanes entre l'exèrcit israelià i la població palestina. Quatre palestins han mort, tres dels quals militants de Hamas, mentre continuen els episodis de violència entre els seguidors de l'organització islamista i els del president Mahmoud Abbas. Jerusalem, Domènec Subirà, bona nit.
Bona nit. Vuit militants de Hamas i cinc civils, entre ells tres nens i una dona, han mort a les últimes 24 hores a la Franja de Gaza. Les forces aèries israelianes han bombardejat avui Beit Lahia, al nord de la Franja, un vehicle amb tres militants del moviment de resistència islàmica que, segons l'exèrcit, eren responsables del llançament ahir de coets Qassam contra territori israelià. De matinada, una dona ha mort al sud de la Franja, abatuda per trets de soldats israelians que, segons fonts militars, disparaven contra homes armats. Aquests últims incidents s'afegeixen a dos altres atacs aèris que ahir van fer nou morts, entre ells tres nens. L'exèrcit israelià confirma que ha intensificat els seus atacs, especialment contra Hamas, perquè, segons diu, les milícies palestines s'estan rearmant. Darrere fons d'aquesta escalada es repeteixen les lluites internes entre partidaris de Hamas i del Fatah, que avui han fet almenys 20 ferits. Una situació sobre el terreny que es deteriora mentre la via política continua estancada per la falta d'acord entre el govern de Hamas i el president Mahmoud Abbas sobre el reconeixement d'Israel, cosa que podria desembocar finalment en eleccions anticipades. Precisament en un renovat esforç per aïllar Hamas, Estats Units han dedicat dedicarà 42 milions de dòlars a reforçar els partits rivals d'aquest moviment, sobretot l'Al-Fatah del president Abbas.
La justícia britànica acusa les tropes dels Estats Units de la mort d'un periodista a l'Iraq. Terry Lloyd, de 50 anys, va morir al començament de la invasió del país el 2003.
El reporter del canal de televisió ITV i el seu equip es van trobar enmig d'un foc encreuat entre les forces iraquianes i les nord-americanes. Segons les conclusions judicials, Lloyd va ser ferit pels homes de Saddam Hussein, però quan els seus companys se l'emportaven, els marines el van matar amb un tret al cap. El Pentàgon, en tot cas, rebutja les conclusions del magistrat i assegura que els marines van actuar d'acord amb les regles d'enfrontament.
Al recull de premsa volem destacar un article de l'últim número del setmanari britànic The Economist que ha sortit avui al carrer. És una anàlisi sobre el conflicte nuclear amb Corea del Nord sota el títol de qui pot aturar-lo ara?
El títol es refereix, esclar, al dictador nord-coreà Kim Jong-il, a qui la revista qualifica de paranoic i megalòman. L'article sosté que encara que s'imposin sancions contra Corea del Nord, Kim Jong-il s'ha sortit amb la seva, ha aconseguit tenir la bomba atòmica i no hi ha raons per pensar que faci marxa enrere. La revista planteja els perills d'aquest nou escenari amb amb l'Iran seguint de prop com n'és de fàcil aconseguir armes de destrucció massiva. Quina ha de ser, doncs, la resposta al desafiament nord-coreà? Descartada l'opció militar, l'article aposta clarament per un paper més decidit per part de la Xina i Rússia. Demana a aquests dos països que donin suport a una política de sancions dura, encara que això suposi el col·lapse del règim nord-coreà. I pel que fa als Estats Units, la publicació demana que les sancions s'acompanyin de contrapartides més clares. Un incentiu llaminer seria, segons l'article, garantir als règims de Corea i l'Iran que ningú no pressionarà per derrocar-los.
La contraportada.
El diari alemany Bild ha posat en marxa un insòlit concurs que consisteix a demanar als seus lectors que retratin l'excanceller Gerhard Schröder. La iniciativa, que ha tingut molt bona acollida, servirà un cop el jurat hagi emès el seu dictamen per muntar una exposició amb els dibuixos que arribin a la redacció del rotatiu, per cert, el més llegit del país. La qüestió, diuen els de Bild, és que el rostre de Schröder és l'únic que encara no apareix penjat a les parets de la Cancelleria. No se'n sap ben bé la causa, però gairebé un any després de deixar el càrrec, ningú ha corregut gaire per encarregar-ne un retrat i afegir-lo al dels seus antecessors. Però aquest no sembla un motiu de preocupació per l'excap del govern alemany, que des que va abandonar la política activa s'ha buscat força ocupacions, i no precisament mal remunerades. Als 62 anys, Schröder es disposa ara a publicar les seves memòries. Entre els secrets que s'espera que reveli l'exlíder socialista hi ha el de per què va convocar eleccions anticipades quan encara li quedava més d'un any de mandat. Potser li haurien de preguntar al seu amic Vladimir Putin, qui va aconseguir que el seu col·lega alemany firmés un precontracte milionari per representar la poderosa empresa energètica Gazprom sense haver-se retirat encara del càrrec. Un clar exemple que, per alguns, entre la política i els negocis no hi ha una línia divisòria. Bona nit i bon cap de setmana.
Mapamundi és un espai de la secció d'internacional dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Producció, Noelia Caselles. Control de so, Júlia Aparicio. Coordinació, Marta Prat. Direcció i presentació, Jordi Lucea.